El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Bon dia, 9 i 18 minuts. Comencem la tertúlia del gall del monestir, l'última de la setmana, en companyia del Víctor Alexandre, molt bon dia.
Molt bon dia.
Del Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
Del Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
I agafa l'última posició el Rogeli Padró, que entra tot just per l'estudi. Bon dia.
Bon dia.
Doncs, deia abans de començar la tertúlia el Jaume que em demanava fer un apunt cultural i diu, quan tinguis temps, dic, no, el fem... El primer de tot farem comentar... Em sembla que és una cita que tenim d'aquí dues setmanes, pot ser?
Sí, el dissabte que ve, el dia 12, es fa, per, em sembla que és la novena vegada, el poema de Nadal, aquest any amb tots els valors de 45 cantants, perquè l'Escola Fusió no solament posa els nois, sinó nois i noies petits, sinó que posa mitjans i grans, 45, i després l'orga i els lectors que gairebé fem cada any, i es farà, torna al monestir, perquè havia fet a diferents llocs durant aquests 9 anys, però el marc adequat i el més fet, més bo, i el que, pel que havia escrit el poema el Segarra, és un monestir, no? I la fem d'acord amb la direcció, que ara ja no hi és, però que ens la va marcar a l'Esteve Polls, que durant 30 anys va fer-ho a totes les catedrals de Catalunya, amb diferents actors. I aquest any no ens es farà, i com que serà l'última sessió que fem avui, doncs m'agrada anunciar-ho. Dissabte, dia 12, a les 6 de la tarda.
6 de la tarda.
I el cinquè cant, que sempre ho feia una personalitat, la feia sempre el senyor Polls, fins que va poder... Després van fer-ho altres personatges de Sant Cugat. Aquest any també no es pot dir, però fa una gran figura de la cultura i la política. Sant Cugatenca.
Sant Cugatenca.
Sant Cugatenca, però en projecció...
Una cosa que vagin molt unides, però bueno...
Bueno, però té capacitat per poder-ho fer.
No, vale.
Escolta, hi ha moltes persones que tenen aquestes dues vertents i actuen en el món del teatre. Bé.
Tenim aquest poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Jo no sé, hem començat el Nadal, no oficialment, però una vegada s'encenen els llums, jo dic, mira, ja ha arribat el Nadal, aquest dimarts, dia 2, no, dimecres, dia 2, vam encenen els llums.
Pensava que era per la campanya electoral, tot això. Llums,
ja, no? És que aquest any tot ja, tot es pot relacionar amb la campanya, el que vingui al Nadal, qualsevol acte, doncs, tindrà segurament algun que altre caire... Yeah. Nadalenc. Tenim aquest apunt de Josep Maria de Sagarra, no sé si teniu també Pedra i Sang, suposo que també tindrem en escena i vinculat, sense l'abat viure, no...
No.
Històric no...
Està jubilat.
No torna, però...
Però hi ha un altre que també ho fa en molt bones condicions.
10 anys ho va fer,
en
Joan. 10 anys, sí. Ara en fa 15, sí, 10 anys.
Joan Balada, em sembla que també.
Eh?
En Joan Balada també, oi?
Blanca,
Blanca, perdó.
Vam començar junts i vam acabar junts.
I jo vaig ser monjo de vostès.
I tant, si no...
Obedient, amb els vots de castedat i tots,
tots tu també vas ser dels primers, no?
Sí,
a partir del 2000, no?
Sí, monjo cantaire.
Sí.
I va ser tot un honor tenir-lo de pare abat. Es portava bé, eh?
Oi que sí?
S'emprenyava, també, tant en tant.
Home, hi havia motius, eh?
Sí, però va passar malament, pobre home, eh?
I tant. Mira com acabava, tu.
Sí.
Durant els 10 anys em van matar 80 vegades i acabava bé cada vegada.
Doncs, teníem de supervisor, no sé si de rigor històric o no, el Domènec Miquel. És una gran història, jo crec, la de Pedra i Sang.
Encara ho fas, no?
Sí.
Perquè això té molt valor i no se'n parla, eh? Però el que fa ell una hora abans de començar la funció, que s'hi apunten els que volen, els espectadors que després van a la funció i els acompanya per tot el circuit on ha fet la seva trajectòria, l'abat viure, tu...
No, més que l'abat viure en Saltens, l'abat viure...
I en Saltens, exacte. Però vull dir que tota la temporada fa això ell, té molt mèrit, perquè, ja dic, passa desapercebut. Els altres reben els aplaudiments, però ell l'aplaudiment no en rep cap, eh? Rep la fredor de la nit i prou.
I més un constipat.
Oi, veus?
Sí, clar.
És una història que sobta moltes vegades i ara diré una cosa personal. A nivell de la universitat, algun que altre treball que havia fet de patrimoni cultural, en explicar el tema de Pedra i Sang, situant un fet històric i a més s'ha aprofitat com un reclam cultural i aquí la ciutat sempre havien comentat és curiosa una història com aquesta, i que bé que va per recordar primer una data assenyalada com és la Missa al Gall o el Nadal i després el patrimoni de la ciutat. I jo no sé si som conscients o no d'aquesta història gairebé, doncs no sé si és mil·lenària, l'havien de situar quin...
El 1350.
1300, bueno, sí, ens queden, uns 200 anys, sí, però d'on-hi-do, i això que ara continua és un part també del patrimoni en aquest cas col·lectiu d'un monument com és el cas del monestir. La gent, Domènec, quan fas visites, la gent sobta, tenen coneixement, no sé si el públic és principalment santcoatenc o bé gent de més enllà o...
No, depèn, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, sí. No, la llàstima és que ara aquests últims anys, per raó dels horaris que es fa i tot plegat, no podem fer la visita a l'interior de l'església, uh-huh. No? Que això és una llàstima, perquè coincideix amb hores de missa i això, i llavors és una llàstima. Però els primers anys que ho fèiem, que vèiem l'interior de l'església i podies explicar l'interior de l'església, i això anava molt bé. Sí.
També és una altra de les reivindicacions que jo alguna vegada he sentit de la Dolors Vilarasau, de fer algun acte dins del temple i no...
Uf, llavors, mare de Déu!
A veure, la raó bàsica, diguéssim, que dirà sempre el mossèn és que llavors l'obra de teatre s'hauria d'ajustar una mica més a la història, no a la llegenda.
Val.
Perquè l'obra de teatre es basa molt més en la llegenda que es van inventar els monjos que no en la realitat històrica. Que és clar, això és una petita diferència.
Però el que diu el mossèn també que aquests monjos queden esperpèntics, no? Queden més de musical que no pas de tragèdia.
També és la seva gràcia.
Amb el temple això no pot acceptar-ho.
S'haurien de fer...
Però hi ha hagut molt d'alta baix amb això, eh? Ara ja no se'n parla perquè ja s'ha abandonat definitivament, però hi ha hagut molta polèmica.
Però també depèn molt del poble, això, perquè jo he vist esglésies...
Sí,
que fan cinema a l'estiu, eh? Vull dir, jo conec llocs cap a la Vall Fosca i a la Vall de Ribera de Cardós, hi ha esglésies que són el seu centre polivalent i allà he vist que hi projecten pel·lícules al vespre, posen una pantalla...
Quines pel·lícules fan? Instint bàsic? No.
Però vols dir que projecten el mateix temple en una sala?
Sí. Cinema d'autor...
Més bé, coses com Molokai i coses així.
Vull dir que moltes...
Marcelí Paidi.
Moltes parròquies han sigut...
Deixem-ho estar com cinema a la fresca.
Ho va dir, i els demanaments, sí. I...
No, pel·lícules de... No. Recordo que... Sabeu que va ser...
Podria passar una pel·lícula com Cinema Paradiso, per exemple, pel·lícules maques que no tenen cap connotació.
Em va passar una, recordo, en blanc i negre, que havia estat rodada justament a la Vall Fosca, i la van passar allà del mateix, una pel·lícula de mecenes en el propi indret, però hi havia una programació, no va ser un fet anecdòtic.
És que hi ha moltes parròquies que tenien la sala polivalent, diguéssim, era cinema diumenge...
Ui, tant!
Dissabte a la tarda, millor.
Ui, això no, el franquisme.
Sí. Hi ha moltes parròquies que conservaven la pantalla.
Jo anava els diumenges, em portaven allà de petit, clar, sí. I veies dues pel·lícules tota la tarda del diumenge,
sí,
el casal aquell o així.
I el Nodo.
Sí. I el Nodo inclòs.
No, però a més és que pensa que l'església, per exemple, en el cas d'aquí Sant Cugat, que era una població que no tenia una seu d'ajuntament, no? Uh-huh. Vull dir, doncs l'ajuntament anava voltant d'una casa amb una altra i tot plegat, totes les grans assemblees, els grans plenaris, les grans coses es feien sempre a l'església, eh? Vull dir que això és una cosa que ara avui ens costaria una mica dir, és que l'Ajuntament ha convocat un ple a l'església perquè hi pugui venir més públic, no? Vull dir, això, hòstia, què diuen, no? No. Sí. Doncs això és el que s'ha fet durant llargs segles.
A la pròpia sala capitular, no? També hi ha hagut esdeveniments històrics.
Sí, bueno.
Home, no sé si seria el cas del reglament intern de la parròquia, però hi ha moltes que en conserven el Consell Pastoral, que és un òrgan més o menys directiu juntament amb el Prevere de Tor, que també suposo que això de venir també deu tenir un arrelament també medieval del poder que suposo que ostentava el poble amb l'església.
Sí, és que jurídicament el temple pertany a cada parròquia, no pertany al bisbat, sinó que pertany a cada parròquia. I llavors l'administrador d'aquest temple és el Consell Parroquial. Per tant, el Consell Parroquial és una figura que ha d'existir sempre.
Val.
I si el bisbe vol fer alguna intervenció, necessita el consentiment del Consell Parroquial. Si el Consell Parroquial li planta cara, excepte que sigui el bisbe de Terrassa, naturalment.
Per què? Okay.
Bueno, per l'article que aquí he fet en el diari avui explicant això de la propietat del monestir, i el bisbe de Terrassa es va passar pel forro a la parròquia de Sant Cugat alegrement, però bé.
En vam parlar aquí un dia a la tertúlia. No sé, no m'he pogut llegir l'article del diari, no sé en quin punt està. Avui, no sé en quin punt està el, en tot cas després podem tafanejar el diari de Sant Cugat, però entenc que després d'allò que vam comentar del bisbat que havia registrat la propietat del monestir,
sí.
Tot i que legítimament no ho hauria de fer per temes com les desamortitzacions, etc., hi ha alguna possibilitat que això arribi a bon port o és impugnable des del principi, des del començament?
A veure,
dic la propietat, per part del bisbat.
No. A veure, diguéssim, teòricament és una cosa que no podria sortir, és a dir, que no es podia haver fet,
Val.
Per dues raons bàsiques. Una, perquè hi ha la documentació suficient des del moment de la desamortització que dona les coses a l'Església, perquè aquest reconeixement encara es dona, diguéssim, el 1997, que és el moment en què l'Estat traspassa la propietat eminent a l'Ajuntament de Sant Cugat, i per tant no es compleixen els 20 anys que es pot al·legar per usucapió. I per tant no, hi ha tota una sèrie de raons que és claríssim que jurídicament s'ho ha saltat ell, i s'ho ha saltat, diguéssim, el registrador de la propietat aquí a Sant Cugat, que va actuar com a mínim amb imprudència. Allò dient, com ho diu el senyor bisbe, doncs jo ho escric. Això va ser una actuació absolutament imprudent, perquè hi havia prou de literatura històrica que demostraven, diguéssim, que això no era així. I, per tant, això, la llei de patrimoni de l'Estat, d'aquesta actuació en diu mala fe, directament. Quan hi ha això, etcètera, etcètera, i vostè actua d'aquesta manera, això no es pot al·legar que ho va fer-ho de bona fe, sinó que va ser autèntic o amb mala fe. Però bueno.
Per tant, què ha d'actuar en aquest cas? Si...
Ha d'actuar la Generalitat i l'Ajuntament.
I l'Ajuntament.
La Generalitat perquè té la propietat eminent i l'Ajuntament perquè té la propietat útil. I si no actuen, pot actuar qualsevol ciutadà.
Doncs, en
al final,
cas...
com acabarà això?
Espero
com
que bé.
Veus?
Espero que bé. El que passa és que fa 4 mesos que vam entrar les denúncies i de moment no han actuat, però bueno.
Doncs estarem pendents. Deies Ajuntament i Generalitat i Ciutadans, com entenc, com el Domènec, que estan alerta d'aquest procés, i que d'alguna manera, si s'ha actuat de mala fe o no, s'haurà de dirimir en algun moment i verificar què és el que ha passat. En tot cas... Més coses, parlem una mica més de Sant Cugat, si us sembla.
Hi ha un acte el dijous, el que fan els amics de la UNESCO, i que ve el director Josep Maria Forn, que em sembla que té més o menys la mateixa edat del Jaume. Sí.
Jove.
Sí, no, estava en plena forma, el Josep Maria Forn, treballant activament. I
la va presentar ell quan va fer-ho a Barcelona.
Faran una pel·lícula.
La va presentar al mateix cinema, sí.
Projectaran la pel·lícula El somni català als amics de la UNESCO, 6:45 de la tarda del dijous, a la seu de l'Arxiu Nacional de Catalunya. I bé, en Forn, i fan cinefòrum. Perquè, de fet, és interessant, perquè ha fet una pel·lícula... De retalls, agafant fragments d'altres pel·lícules que parlen de Catalunya, entre les quals, doncs, Companys Procés a Catalunya o La ciutat cremada, etc. I a part que veus una pila d'actors coneguts, alguns dels quals ja són morts, per exemple, Alfredo Marsillac, el Fernando Guillén, etc. Surt molta gent, altres que no, que estan vius perfectament, però... veus com aquestes pel·lícules i que reflecteixen moments històrics anteriors, en aquests moments són d'una vigència absoluta, no? com el famós Memorial de Greuges, etc., tot allò d'en Cambó, a Madrid, tot allò es fa. No ens hem mogut de la rajola, de la mateixa rajola de tots aquests anys, no? És increïble. I aleshores, doncs, la possibilitat és que la gent pugui fer-li preguntes a Josep Maria Forn i parlar de la pel·lícula i tot, és a dir, que Cinefòrum, oi? I és l'entrada des de franc.
Doncs estarem atents, això és dijous dia 10
sí,
de desembre a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de l'Arxiu Nacional de Catalunya,
sí.
Amb un repàs històric, deies al teu web que comença la història del somni català,
ah, sí,
amb la visita d'Alfons XII a l'Ajuntament de Barcelona i a partir d'aquí tots els esdeveniments. Memorial, sí, de Greuges, diferent, ara, tot i que podríem fer algunes,
sí,
comparacions,
la narració,
ara és més digital.
La narració, però, tota l'estona, hi ha una narració de la Montserrat Carulla. Ell és el fil conductor de tots els segments que anem veient. I és, jo la vaig veure quan la van projectar al Cinema Comèdia Barcelona, i el Jaume també va venir, sí, i escolta, és fantàstica, vull dir, és d'una vigència extraordinària, i després acaba amb les manifestacions de les diades d'aquests darrers anys que hi ha hagut, eh? I és fantàstic, a més, que ho hagi fet una persona de la seva edat, i que l'home té ganes de fer més pel·lícules i de fer més coses, eh? Està en actiu en Josep Maria Forn.
La llàstima és que no n'hi ha de veure els que l'haurien de veure, que són els indecisos, no? Els desinformats, perquè és un resum històric de tot el que ha passat i que justifica plenament les condicions que estem ara, no? I que hem de marxar, que jo sempre dic igual, no? Hem de marxar amb ambulància i no, això ho justifica, no?
En qualsevol cas està bé també no perdre la memòria històrica, perquè tendim, en general, tendim a jutjar la història actual a partir dels últims 10 anys, a vegades,
exacte, no,
i
no,
menys, no,
no?
I clar, aquí hi ha un bagatge, sí, sí, reivindicatiu a nivell de Catalunya que fa més de 300 anys, eh? si ja tirem endarrere,
sí,
i aquestes reivindicacions doncs continuen, i el que fa gràcia és això, que quan surten imatges o veus pel·lícules o documentals, com deia el Víctor, dius, ostres, però si això ja passava fa els anys 60 i els anys 50 ja passaven coses.
Sí, sí,
I clar,
no, però en versió històrica,
I exacte.
Perquè surt el Marcillac,
sí, 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 fent de Cambó, fa de Cambó.
I fa de Cambó, i ja ho veus com actua, i caram, i ho diu convençut, a més,
sí, feia molt bé.
Molt bé, però després el Sancho Gracia, que fa de militar, golpista, i no sé, bueno, sí, els ara...
Molt apropiat.
Exacte, molt... Com a més, ja encara són vius, però ja ho veia, i deia, sí, aquest no hi és, aquest tampoc. I, en canvi, sortia...
Una pila de noms.
La Belfolk i tota una colla,
una
no?
Una pila de noms.
No, però Marcillac, diguéssim, fent de Cambó, ha d'estar molt bé.
Sí.
Físicament...
No. Sí, sí,
dona.
Molt altíssim.
Sí, sí, dona. I...
Doncs,
sí, sí,
sí, i... com comentava el Víctor Alexandre, doncs Adolfo Marcillac, Mario Gas, Abel Foc, Juan Luis Galiardo, entra també les visions de personalitats com Maria Aurelia Capmany, que són les figures que hem anat repassant, Francesc Macià, Primo de Rivera o Muriel Casals.
Sí, surt moltíssima gent. El somni català, es diu, és que està molt bé, s'ha de dir, és fantàstic.
Doncs un apunt més ja d'història, ja de que hem obert abans parlant de Josep Maria de Sagarra amb el poema de Nadal, amb l'emblemàtic poema, doncs els papers de Salamanca no sé si tenen molta relació o no, però aquest dijous coneixíem que el conseller de Cultura en funcions, Ferran Mascareny, ha fet lliurament d'una nova remesa de papers de Salamanca als seus legítims propietaris. L'acte, que es va celebrar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, va reunir 39 particulars, 3 empreses i una entitat que després de més de 70 anys han recuperat la documentació que se'ls va confiscar als seus familiars durant la Guerra Civil Espanyola. Se situen ara mateix aquest retorn, valoraven que és el 98,51% dels papers de Salamanca que el Ministeri Espanyol de Cultura ja ha traslladat a Catalunya en els darrers 5 anys. Es tracta de 483 fons o grups de documents que suposen un total de 900.051 imatges digitals. Déu-n'hi-do.
Però aquest retorn ha sigut ara... Últimament.
Una remesa hem tingut ara des de fa...
Ja, s'ha parlat poc,
no? No, però és que no és que hagi vingut de Madrid ara.
Això
ja era català.
Ah, era aquí, però Salamanca ja encara sí, continuen tenint-ne, no?
Encara falta... Queda poquet, encara.
Encara falta que torni.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Doncs comentàvem una aportació que em feien també d'aquí de redacció sobre l'article que has fet avui al diari de Sant Cugat.
El diari? No, el Cugat.cat, no?
El Cugat.cat, perdona,
sí,
sobre el diari.
Cugat.cat. Sobre el diari de Sant Cugat, però el Cugat.cat.
Correcte.
Sí, si no hi ha un miracle, alguna cosa que hi posi remei, el diari de Sant Cugat plega.
Qui més que menys dels que tenim aquí a la taula i col·laboreu amb aquest mitjà des de fa molt temps.
Em sembla una notícia dolentíssima, em sembla gravíssim, vull dir, molt, 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 molt negatiu que plegui. L'últim serà el dia 8 de gener, l'últim número, i em sembla molt, molt, en fi, molt negatiu, perquè, primer, perquè està molt ben fet, les coses com siguin, és un diari que està molt ben fet, és molt professional, és una marca, una imatge de marca de la ciutat, perquè tenim els veïns que no tenen tot això, és molt difícil, costa molt mantenir un diari, és veritat, de pagament, no només aquest diari de Sant Cugat, els quiosquers, alguns han tancat, vull dir, els quioscos han patit una davallada brutal, perquè la premsa escrita en vendes ha baixat, i a més, és veritat que hi ha una generació que compra premsa escrita, però n'hi ha una altra que no la compra, que és la més jove, passa pràcticament de tot, no? I en aquest sentit, i el quiosc, clar, li van desapareixent els clients, i han hagut de fer fórmules imaginatives i vendre de tot. Els quioscos venen de tot, perquè és que amb els diaris no n'hi ha prou.
Ara sembla un bazar xinès, més
sí,
que un quiosc.
Sí, sí, totalment. Allà pots comprar el que vulguis. Jo vaig comprar-hi una estelada. Sí, vull dir que no. Ara, bé, això és a part. Però el diari de Sant Cugat, jo crec que... per això jo demanava a l'article que es busqui una fórmula imaginativa per part de l'Ajuntament per ajudar a que el diari no mori. No em refereixo a subvencionar, tot i que, bé, si se subvenciona el Centro Castellano Manchego, doncs es poden donar a altres llocs. Vull dir que no sé fins quin punt un sí i un altre no. Una cosa són entitats, és veritat, però i l'altra és una empresa, i no deixa de ser una empresa privada, és veritat, la diari de Sant Cugat. Però també és un servei públic i també és una imatge de marca de la ciutat. Aleshores, jo no dic que s'hagi de subvencionar, però si es podien trobar fórmules imaginatives que ajudin a que el diari no desaparegui i que, sense que sigui un cap gran negoci, perquè no ho serà mai, com a mínim no es vegi obligat a morir. Diuen que el contingut els integraran al tot. Sí, clar, d'acord, perquè és la mateixa empresa, però no és el mateix.
No
és el mateix. Quan agafes el diari té una altra presència que fa un diari, una revista petita, és una altra cosa, gratuïta, d'aquestes de franc, no és el mateix. Jo crec que hauríem de mantenir-ho, hauríem d'aconseguir que espero que la regidoria de cultura de Sant Cugat i l'alcaldessa i tot trobin una fórmula que faci que el diari aquest no mori, perquè forma part de la nostra ciutat, és una imatge de la marca de la nostra ciutat, a més té un quart de segle al darrere, perquè està allà als quatre cantons i ha passat moltes vicissituds. I, ostres, intentem salvar-lo.
Pues que dius, no és el mateix, és que no tindrà res a veure, perquè tots els articles que es publiquen al diari no es poden incloure en el tot. Allò és una revista, diguem-ne, gratuïta, que va tot arreu, i el diari és un diari que desapareix.
I els textos han de ser més petits, o tots en quadre.
I a part d'això, és el que dius... Hi ha temàtiques de caire històric, el mateix que escriu el Domènec Miquel, lluny del tema d'opinió, que a vegades l'opinió pues, ocupa el que ocupa, i que també hi són, i està molt bé, i és plural, a més, i divers,
sí, sí.
Perquè hi ha persones
del poble... I pot escriure qui vulgui.
Del poble, sí, sí. Que cada dia...
Sobre aquest tema del monestir.
Això on ho trobes després? Això... Clar, ja hi ha la revista... que publiqueu vosaltres.
Clar, això surt una vegada a l'any.
Surt una vegada a l'any, en canvi, doncs,
en canvi,
ens ho perdrem. Ens perdrem aquests articles llargs, aquests articles de fons històrics.
Ni la qualitat de, diguem-ne, d'escriptura que hi ha aquí, que és de periodisme o és d'escriptor, allà serà un resum, serà un reader digest de la catalana, però no té res a veure.
No, i fins i tot per persones que comencen a escriure, nouvinguts també, que es volen donar a conèixer o que volen donar la seva opinió, molt interessant moltes vegades, molts cops. Vull dir, hi ha gent que ens arriba de fora i mira amb una altra òptica doncs, la ciutat, el poble, el que deia el Recoder, el poble que hi ha dins la ciutat, o els monuments, o la vida diària de la ciutat. És molt interessant saber l'opinió també dels nouvinguts, de la gent que arriba o ha arribat fa pocs anys, no? I tot això potser ens ho perdrem una miqueta, i a mi em sap molt de greu, perquè
és una indústria difícil en aquests moments.
Totalment, sí. Tots els diaris a nivell nacional pateixen.
I a nivell local, des de la reducció d'edicions fins a la desaparició d'algunes capçaleres. Aquí Sant Cugat, de fet, va haver-hi com una època cap a l'any 2005-2006 que inclús hi havia un diari setmanari, que era El Més, que va ser també una iniciativa que venia del Bages, d'una empresa de TLB, i també doncs va ser una aposta molt, molt forta per una ciutat amb aleshores 70.000, 80.000 habitants, tenir un diari, diguéssim, que era com rellevant. El que passa és que era insostenible, segurament. El cas és que la indústria del paper, jo no sé si hi ha altres referències, era un quart de segle, amb 25 anys, del diari, des del Quatre Cantons fins al diari. No sé si hi havia antecedents anteriors de diaris aquí al poble, abans del...
Jo no ho sé.
A nivell setmanal també, o...?
Sí, també hi havia hagut el Sant Cugat i això dels anys 50. Sí.
Però eren diaris o eren setmanaris?
Eren setmanaris. Un diari és difícil de mantenir.
Sí, de fet el diari del Sant Cugat és un setmanari.
Sí. Però vull dir, però, de totes maneres, per exemple, el diari de Sabadell, que ve d'abans de la guerra i de més, de quan, diguéssim, Sabadell tenia 30.000 habitants o una cosa d'aquest tipus així, i eren capaços de treure un diari.
I el diari de Terrassa.
I el de Terrassa, que surt en castellà.
Sí.
Que surt en castellà i continua sortint. L'altre dia en parlaven, vaig sentir per una emissora de ràdio, parlaven del tema del diari de Terrassa, i encara, jo és que clar...
Només té la capçalera.
Sí, no el compro perquè no, pel que sigui.
També és...
Doncs, però és curiós que fent-lo en castellà encara continua viu aquest, i nosaltres, a Sant Cugat, que apostem per un diari 100% català, plural, divers i tal, ostres, no l'acabem de consolidar. Em sap greu,
Sí, però mira, diguéssim, això és un símptoma més i ho sento.
Sí,
per tot el que diu l'alcaldessa, però som una ciutat dormitori, no som una ciutat dormitori, som un suburbi dormitori, i això, diguéssim, és un signe. Quan desapareix una cosa com aquesta, diguéssim, un diari, vol dir que això no té el substrat suficient de ciutat. A veure, quin és el problema principal en què s'està trobant el diari? Els diners? No, en aquests moments, diguéssim, el diari no està perdent diners. Potser no guanya el que ha de guanyar, però, diguéssim, en tot cas, no hi perd diners, Això està clar. Però el que no té són subscriptors. No hi ha manera de que hi ha que augmentin les ventes.
Té 2.500 subscriptors.
Sí, però tota aquesta gent, diguéssim, que arriba nova i que va posant, diguéssim, aquí, són incapaços de comprar el diari de la seva població.
Sí,
gastar-se un euro en 80 a la setmana per saber què passen a la ciutat on viuen.
I això que de campanya...
No, 2.50, 2.50.
Bueno, és igual.
Això que de campanya se n'han fet i fins i tot gairebé el porta per porta, quan hi ha les persones que han anat allà a trucar, escolti, es vol fer subscriptor del diari Sant Cugat. Vull dir que hi ha hagut una tasca i s'ha resistit, vull dir que jo crec que...
Però si això realment... que diu el Domènec, no és menys ciutat dormitori Rubí i Cerdanyola, i en canvi...
No tenen diari.
Sí que té un diari, no?
Sí, però...
No té el rubricat, un diari, no?
Però entès com el diari de Sant Cugat, sí que n'hi ha alguna... Jo, de fet, hi vaig treballar en un cas de la Crònica de Rubí, però no aguanten. En ciutats que... Ciutats, jo crec, de la dimensió de Sant Cugat, és molt difícil que aguanti un diari. Jo crec que el Crònica ja va passar de quinzenal a mensual. Vull dir que era...
Sí, i el que no va aguantar tampoc va ser a Rubí, que té una força potentíssima, el Tot Rubí, que l'editava aquí, i no va funcionar.
El Tot Cerdanyola és molt més primer.
Agafes el Tot, a part que sigui diari, esclar, i la cruix que té, i tot el que informa, i agafa el Tot Cerdanyola i la quarta part, curiós, eh?
El tema també, una de les coses també significatives amb el tema de la premsa escrita és, teníem els diaris com a la diària Terrassa, diria Sabadell, que es pot completar ni que s'han quedat, i el que sí que hem notat els darrers anys és la falta de, primer, d'efectius per cobrir les zones, perquè el diari de Terrassa sempre havia tingut actualitat santcoatenca, sí. Nosaltres coincidíem amb el corresponsal, diguéssim,
comarcal,
de Sant Cugat,
sí, i
això s'ha perdut també a tots els diaris. No hi ha com abans, que hi havia una referència per les capçalles més grans i que tenien una tira, el diari de Terrassa sempre que surt 5 dies a la setmana, ara uns són 4, hi havia també aquesta referència, per tant és tot, jo crec que s'arrossega una mica.
Jo crec que ells serien obligats, eh? No per cap llei, eh? Em refereixo, sinó des d'un punt de vista...
comercial?
No.
Necessiten clients també.
No només això, sinó que, a més, Terrassa i Sabadell són capitals de comarca. I, per tant, els seus mitjans no poden ser només, com el cas de Sant Cugat, que no és capital de comarca, i aleshores parla de Sant Cugat, els mitjans se centren en Sant Cugat o en coses que tenen referència o que al·ludeixen a Sant Cugat, amb persones o coses. Però si Sabadell o Terrassa, que són capitals de comarca, jo crec que haurien de tenir les seves seccions dedicades a la comarca, no només a la ciutat de Terrassa i a la ciutat de Sabadell, perquè el que passa a la comarca, doncs ells se n'haurien de fer ressò.
Sí, no, jo crec que no tenen aquesta vocació de capitals de comarca, tot i ho són, Sabadell i Terrassa, tots ho sabem, no? Però tu agafes el diari de Sabadell o de Terrassa, el que deies, Víctor, i és que no trobes referències, per exemple, de Sant Cugat. Home, Sant Cugat som 90.000 habitants, sí, i aquí passa coses. I des de Sant Cugat, sé que hi va haver un intent per part de l'editor, de Ramon Grau, d'adjuntar, crec que va ser, fa anys, un apartat de referent a informació comarcal, també. Però tampoc va tenir ressò, tampoc va tenir prou d'acollida. Jo no sé, jo el tema comarcal, això en tot cas, si voleu en parlem un dia, però el tema comarcal, des de Sant Cugat almenys, i tinc la impressió que també fins i tot des de les capitals, des de la cocapitalitat de Sabadell i Terrassa, crec que el tema comarcal jo crec que no se'l creuen excessivament. Si més no es nota ni es veu massa.
No
això ni els mitjans de comunicació, perquè escoltes alguna ràdio de Terrassa o de Sabadell i realment referències directes a la, que donguin informació per
les poblacions de la comarca.
De la comarca, sí. Jo crec que no
tenen vocació comarcal i tampoc tenen llicència comarcal, per dir-ho, perquè ja la mateixa estructura no ho permet a nivell de llicències de ràdio. Per exemple, la ràdio Terrassa o Ràdio Sabadell no són comarcals, són municipals.
Per això que deia en Domènec, clar, també és dir...
Falta vocació d'agrupació, no?
Sí, però és difícil que aquí hi hagi interès comarcal a Sant Cugat, perquè sí, com diu el Domènec, doncs hi ha moltíssima gent, milers de persones que no estan arrelades a Sant Cugat, malgrat viure-hi, que els hi parlis de la comarca i els hi sona una cosa absolutament llunyana, no?
És una mica el que m'ha explicat sempre del sentiment de la ciutat en referència a la pertinença o no. És a dir, quanta gent de Sant Cugat està més al corrent dels espectacles de Barcelona que dels de Sant Cugat, no?
Sí, és que jo crec que hi hauria una majoria...
La proximitat és...
Però si fessis una enquesta,
no ajuda, en
trobaries
cas.
Una majoria de persones que no sabria que existeix el diari de Sant Cugat.
Ja.
El tot sí. Però el diari de Sant Cugat no ho sabrien. I Cugat.cat, compte, eh?
Sí.
Perquè podria passar el mateix.
Sí.
I viuen aquí. Dius, a veure, és que són persones que van arribar fa uns mesos. No, estem parlant de persones que viuen fa molts anys. Jo m'hi trobo contínuament. El diari de Sant Cugat, però això quan surt? No sabia què era això. I dius, però...
Home, i amb el tema cultural...
Estic parlant amb un marcià.
Amb el tema cultural, pedra i sang, trobo quantitat de gent fora. Que el trobo a Sant Cugat, sí... I el trobo de fora, no?, amb alguna actuació. I els hi parles de pedra i sang i no... Ah, sí, què és això? No, i viuen a Sant Cugat, eh?
No, però hi ha una cosa que sí que és important, és que hi va haver-hi, diguéssim, un temps en què els diaris el que feien era aprofitar, diguem-ne, les infraestructures locals per tenir els seus corresponsals i demés. I després, en canvi, hi va haver-hi un altre moment en què els periodistes que cobrien les notícies de Sant Cugat, doncs, era un periodista de Sabadell o un periodista de Terrassa que es desplaçaven aquí. A partir d'aquí, diguéssim, tot això vol dir un augment de costos, etc. És a dir, a veure, quan aquí hi havia el Joan Tortosa i la Maria Àngels que feien de corresponsal del Telexpress i del Correu Català i de no sé què més, això era una cosa, però si ha de venir un periodista de Barcelona a cobrir les notícies de Sant Cugat és una altra molt diferent,
clar.
Esclar, i aquí, diguéssim, és on em sembla que van deixar d'interessar les notícies. Després, per una altra banda, li hem d'agrair al gran Baltasar Porcel de que la Vanguardia que encartava aquell viure i Sant Cugat arribava al viure del Vallès,
doncs,
el senyor Porcel va dir que a ell li importava una punyetera merda, diguéssim, el que passés en el Vallès, i ell, quan comprava el diari Sant Cugat, volia saber què passava a Barcelona, i el conde li va fer el conde de Godó, diguéssim, els hi va fer cas, i a partir d'aquell moment va deixar d'arribar el suplement del Vallès a Sant Cugat.
Té gràcia, doncs, a més que ho digués una persona que vivia aquí.
Sí. La decisió del Baltasar Porcel va ser de fer l'edició del Vallès del Viure.
Sí.
Bueno,
sí, és que, no, clar, és que això...
Sí que tenia
això,
poder, vull dir...
No. Home, sí que en tenia, perquè... Sí. Perquè...
Devia ser, si més no, subscriptor segur, almenys, de la Vanguardia.
Jo diré que amb el que ell feia un article a la Vanguardia, sí. Tenia una exclusiva, i...
Una columna diària.
Amb aquella columna jo t'asseguro que jo podria viure... tot un any, vull dir que perfectament, vull dir, no, era clar, vull dir, tenia molt de pes allà dintre, però el que sí sap greu és que una persona que viu aquí, perquè encara dius, mira, no és que aquest viu a Ripoll i el que passi a Sant Cugat no li importa, d'acord, però si viu aquí, que consideri que quan agafa el diari no vol saber res del que passa aquí, sinó que vol saber el que passa en un altre lloc, jo, a més, no ho veig incompatible, ho trobo molt, molt legítim que vulgui saber què passa a Barcelona o què passa a Catalunya, però em sembla que Sant Cugat forma part de Catalunya, de moment, no? De manera que no entenc per què, és que a mi no m'interessa aquestes pàgines, com si molestessin aquelles pàgines, quina nosa hi havia, perquè no crec que impedissin que es parlés d'altres coses en el mateix diari.
Oh, i tant.
Però això és el paradigma de la comunicació actual, és a dir, nosaltres com a Cugat.cat estem competint contra TV3 o contra El País, en aquest cas, vull dir, és el nostre competidor, perquè és el temps que inverteix una persona en informar-se. Aleshores, quant de temps hi dedica en informar-se a la ciutat i quant de temps en saber que a Madrid ara no poden circular els cotxes perquè tenen el nivell de contaminació molt alt. Aquest és el tema, és els interessos, i en aquest sentit, i és un tòpic, però la globalitat o la globalització dels continguts també ens afecta directament als locals, que són els que perdem temps d'exposició i temps de perquè la gent inverteixi sabent què passa al seu municipi. I és així. Sabem què passa al Parlament, decisions del Parlament les sabem al minut, i no ens interessem segurament, i és una crítica que jo m'incloc moltes vegades, del que passa, què li passa a un veí, o quina decisió ha pres l'Ajuntament respecte a un parc o respecte a una moció.
I moltes vegades jo crec que cal tenir sentit de això que dius de pertinença. Cada vegada que veig, a vegades, clar, ets testimoni d'algun fet que es produeix, d'alguna cosa, d'algun incident al carrer o a la via pública, etc., i veus allò, jo sempre ràpidament agafo el mòbil, truco a Cugat.cat i al diari de Sant Cugat, els aviso, i atenció que ha passat això, hi ha la policia municipal o hi ha una ambulància, etc., que ha passat això i tal, i com que sé que i ràpidament, a vegades ve algú, però a vegades no poden venir. I com que fas una foto tu amb el mòbil, l'envies i després ells que elaborin la notícia i facin les trucades que hagin de fer. Però no dic que tot ciutadà hagi de fer necessàriament això, però crec que t'has de sentir integrat en allò on vius, perquè si no, allò no és més que un escenari, com un decorat de teatre, que te'l posen perquè tu arribes, te'n vas a Barcelona a treballar, arribes aquí, vols tot posat, I res més, com si aquí no hi haguessin infraestructures i una vida pròpia. I dius, ostres, tu, a Sant Cugat sí, pot ser molt bonic, ja sabem que has vingut a Barcelona perquè aquí es respira millor, etcètera, etcètera, hi ha més verd, d'acord, però hi ha vida aquí, hi han passat moltes coses, i jo crec que serà bo per tu que t'integris en aquesta ciutat, perquè coneixeràs moltes coses que no coneixies, i la manera d'arribar-hi serà, doncs, a través dels mitjans locals. Seus a l'ordinador i en lloc de mirar, o a més de mirar altres portals digitals, mires Cugat.cat, que t'assabentaràs de moltes coses que estan passant al costat de casa teva, i això no ho saps perquè no surt el Telenotícies, però és important perquè és al costat de casa teva, i esclar, doncs...
Això també requereix potser això, aquest sentit de poble que dius, no? I jo també entenc que hi ha gent que ve de Barcelona, que potser viu en un barri, potser no ha fet mai vida ni de barri tampoc, i clar, integrar-se aquí deu costar una miqueta si no et poses, però vaja, hi ha molts mitjans i moltes maneres, des de les pròpies escoles, amb les AMPAs, les entitats que estan obertes de mans perquè tothom hi vagi.
Els nens sí que són integradors, els nens.
L'esport.
Sí, sí, l'esport, les entitats, les escoles, jo crec que hi ha molts mitjans, ara hi ha d'haver una miqueta d'interès perquè això realment sigui així, i a partir d'aquí, llavors l'interès per les coses de la ciutat, del poble, doncs va increixendo i fins al moment en què això comencen a descobrir que hi ha un tot Sant Cugat, que reparteixen moltíssims exemplars, sí, cada divendres, és poc encara, i clar, aquest altre pas que dèiem al principi, de passar a llegir un diari, el diari, o saber que existeix un diari, doncs clar, et requereix una miqueta de voluntat, de ganes, d'interès, de vocació, de saber una mica del poble, de voler integrar-se també, no? I aquest altre pas costa una mica.
Pensa com model urbanístic aquest de les zones residencials no és precisament el més integrador, eh? Vull dir,
no
ajuda gens, eh? No. Diguéssim, ajuda que la gent visqui d'una forma absolutament aïllada, sí, i que siguin insolidaris entre ells, eh?
Sí, perquè són barris molt solitaris, sí. No hi ha comerç, no. I per tant no hi ha vida.
Doncs, senyors, ho hem de deixar aquí. Arribarem en un 3 i no res a les 10 del matí. Rogeli Padró, Domènec Miquel, Jaume Pla i Víctor Alexandre, gràcies per haver vingut a la tertúlia de Cugat.cat.
Bon cap de setmana.
Que tanqui un mitjà de comunicació sempre és una mala notícia.
Clar, clar, clar.
Nosaltres tornem dilluns, és més tertúlia, no sé si fareu pont o no, però nosaltres aquí continuarem.
No, serem aquí.
Adéu-siau.
Hem aconseguit fer la tertúlia sense parlar de la campanya.
Era que va sortir com un saí.
El gall del monestir.